La filosofia ens permet abordar tota mena de qüestions i d'àmbits i amb el Pere Martí hi feinegem una estoneta cada 15 dies. Pere, bon dia, ben tornat.
Molt bon dia.
Avui ens proposes parlar dels somnis.
Sí, avui farem una breu panoràmica al voltant del tema del somni. D'alguna manera serà com un tancament, com una coda de allò que hem anat desenvolupant en els anteriors programes. I ja deixarem el tema aquí, no tancat, però sí, el deixarem durant un temps que bueno, ens permeti abordar-lo en una altra ocasió, des d'una altra perspectiva.
Sortirà Freud sí o sí avui?
Home, Freud és el protagonista contemporani. No l'únic, però sí el contemporani més important. Però d'on ve aquesta, bueno, aquesta proposta del programa d'avui? Ve d'una frase famosa que ja vam comentar en anteriors programes, allò de que el somni de la raó produeix monstres, que provenia d'un famós gravat de Goya, no?, que portava aquest títol. A partir d'aquí vam encetar tota una reflexió al voltant d'això, la raó, els monstres, i vam també veure que es podia proposar una manera d'entendre la racionalitat humana que no és l'habitual, la que estem acostumats nosaltres a plantejar-nos. També vam dir que això hi aprofundiríem més en una altra ocasió, però que avui em voldria centrar en aquesta frase, en la frase pròpiament. El somni de la raó produeix monstres. Perquè d'aquesta frase se n'han donat diverses interpretacions. No? Ja en el temps de Goya, el propi Goya va fer un escrit explicant el que ell volia dir, però tampoc s'ha estat del tot clar si aquest escrit era realment de la seva autoria, perquè en funció de la seva trajectòria, de la seva pintura, doncs la interpretació que donen aquest escrit és la interpretació, podríem dir-ne, amable, no? La que doncs quedaria bé. Però bé, citem el que se suposa que és el document en el qual ell explica aquest gravat. Diu: "La fantasía abandonada de la razón produce monstruos imposibles. Unida con ella, es madre de las artes y origen de las maravillas." Bé, com veus, és una interpretació amable que coincideix amb la de molts clàssics que vam comentar també en anteriors programes. Ves que aquests ens parlaven de les passions, del risc de les passions, i en canvi aquí ens parla del risc de la fantasia, però tot està en la mateixa línia. Quan deixem de banda la raó, ui, compte, perquè ens poden passar coses terribles. Però hi ha una altra interpretació que no és tan amable, aquella que ens adverteix que qui hem de vigilar és a la pròpia raó. Que això ja en vam parlar en aquests anteriors programes. Perquè la raó és capaç d'engendrar monstres quan somia. Però què volen dir amb això de quan somia? Clar, ja ho hem comentat en diverses ocasions. El llenguatge nostre està farcit de significats que es superposen els uns als altres. De fet, aquesta és la seva riquesa, la seva ambigüitat, és la seva extrema potencialitat. I això ens permet sempre extreure nous sentits a partir de l'anàlisi d'un sol terme, en aquest cas, que és el somni. Però anem al començament. Què és el somni? Els somnis es produeixen quan dormim. I quan dormim estem inconscients, no totalment, però déu-n'hi-do, estem inconscients. I la consciència està en aquells moments desactivada. És un moment, doncs, en què l'inconscient té la seva oportunitat. I per això Freud, compta, perquè aquí hi ha una amenaça, no?, quan l'inconscient pot manifestar-se. Sigui com sigui, quan dormim deixem la raó en suspens. I això ja sabem, ja ens diuen els clàssics, que això comporta un perill. Però somiar té altres significats. Hi ha una altra significació, una altra connotació que tots tenim perfectament assumida. Diem que és el nostre somni allò que desitgem, els nostres objectius, els nostres ideals, allò que va més enllà de la nostra quotidianitat. I això, aquests somnis, aquests ideals, aquests objectius, es converteixen en el combustible de la nostra activitat en aquest món quotidià. Clar, passa que a la vegada un somni d'aquest tipus és alguna cosa que s'escapa de la realitat, perquè quan diem això és el nostre somni, volem dir que no és real, o que encara no és real. I ja sabem que quan una cosa s'escapa de la realitat immediata, doncs en nom dels somnis es poden arribar a fer coses certament reprovables. Però ara ens hem d'aturar en un altre dels significats que està implícit en aquesta segona possibilitat de l'ideal, de l'objectiu, del desig, que és la irrealitat. Per definició, el somni no és real. És una aparença, és una cosa que no té una existència vertadera. I si al llarg de la història hi ha una època en què això va esdevenir un leitmotiv, un element definitori, aquesta època és el barroc. El somni esdevingué un dels tòpics més definitoris del barroc, i el trobem en la literatura, en la filosofia, a tot arreu. La vida és una aparença, la vida és un somni, la vida és alguna cosa que no té consistència. En aquest sentit, i ara farem un petit excursus més local, una de les frases més estremidores que he llegit en aquest terreny la va escriure un autor que és conegut de molts vilafranquins, que és el pare Antoni Piquer, que va ser director de Sant Ramon, traductor de Diògenes Laerci i el meu primer professor de filosofia, i en bona part el principal culpable de que acabés dedicant-me diguem-ne professionalment en aquest àmbit. Ell deia que l'home és el somni d'un ombra, és a dir, no només una aparença, sinó que és l'aparença d'un ombra, d'un reflex. Realment, com he dit abans, una frase que és impactant. Però bé, tornem a l'època que dèiem del barroc. En el barroc, un dels autors més conspicus, els més importants de la literatura castellana, és Calderón de la Barca. I de Calderón de la Barca tots sabem que la seva obra més emblemàtica es diu
La vida és sueño. Sí, sí.
Justament, el tema de què estem parlant i el fragment que tots coneixem de la nostra etapa escolar, o almenys abans era així...
A mi ja no em va tocar memoritzar-lo, eh?
És aquest que diu: què és la vida, un frenesí? Què és la vida, una il·lusió? Una sombra, una ficció? I el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Bé, és un d'aquests fragments de la història de la literatura que, doncs, més o menys tothom ha sentit alguna vegada recitar, no? Però fixem-nos què diu en aquests pocs versos. Diu: la vida és una cosa que no té una autèntica substància, només és una aparença. I llavors li aplica tots els atributs que ell troba per definir la insubstancialitat, per definir la inconsistència, en definitiva, la no-realitat. És una ficció, una il·lusió, un ombra i, finalment, el somni. Toda la vida sueño y los sueños, sueños. Per què el somni és l'element definitiu, no? El que tria com a el que més clarament defineix aquesta sospita de que darrere de la vida no hi ha res realment consistent. Però deixem la literatura i anem a la filosofia, perquè pràcticament contemporani de Calderón és el senyor René Descartes. Descartes és el fundador de la filosofia moderna i podríem dir quasi bé de la modernitat.
Descartes, però... mal dit.
No és mal dit. El que seria mal dit seria Descartes.
Mal pronunciat, doncs.
No, tu pots pronunciar-ho en la fonètica francesa o en la fonètica catalana.
Llavors, o com puguis.
No, si tu la una altra cosa són els noms. Si li has de dir Renato... Però bé...
Grinyola una mica.
Descartes és correcte.
D'acord.
No hi ha cap problema. En una de les seves obres, potser la més important, Les meditacions metafísiques, un dels passatges claus recull el tema del somni exactament igual com ho fa Calderón. El dubte de si tot el que vivim, si tota la vida, no és sinó un somni. En aquesta obra, més o menys, com recordarem, Descartes fa el recorregut del dubte, no? Es planteja tots els dubtes que és possible, diguem-ne, imaginar per posar en qüestió la validesa del coneixement. Busca la primera certesa, una certesa absoluta. I al llarg d'aquest recorregut del dubte, diu, m'ha passat que molts cops jo estava escrivint a la taula, com cada dia, perquè ell no era un senyor gaire... era més aviat sedentari, és a dir, no tenia una gran activitat, però sí que estava en moltes ocasions doncs, en el seu estudi, i de cop i volta, en lloc d'estar escrivint en la taula, em trobo que em desperto i estava dins el llit amb el pijama. Diu, com pot ser això, si jo estava... I podria ser que ara que estic escrivint això, en realitat no estigui, com m'ha passat altres vegades, dormint. I com ho puc saber? Com puc distingir la vigília, l'estar despert del somiar? És a dir, com puc saber que tot això que estem vivint no és sinó una ombra, una ficció, un somni? Avui dia, en la iconografia actual, diríem, com sabem que no estem vivint tots dins de Matrix?
Sí.
Diu Descartes en l'obra, en les meditacions, que sí, que hi ha un camí cap a la certesa, que podem arribar a descartar aquest dubte. Aquest camí passa per la convicció absoluta en l'existència de l'individu. Una convicció, certament, que no és compartida per tothom. Almenys cap filosofia oriental no la comparteix, aquesta convicció. Però bé, ni alguns dels alumnes, quan jo els ho explicava a classe, tampoc no acabaven d'estar del tot convençuts de l'argumentació. Però la qüestió, doncs, és aquesta. Com podem saber que això que estem vivint és real i no el somni? Aquest és un tòpic que preocupa molt en aquella època i que no deixa de preocupar. No és res estrany que Goya recollís aquest tòpic, tot i que és d'una època una mica posterior. També és cert que en el món de la cultura castellana la il·lustració va arribar molt després que en altres territoris, i per tant la convicció de que la raó era el Déu suprem al qual havíem de retre homenatge aquí va arribar molt tard o no ha acabat d'arribar mai. Però bé, deixem la qüestió aquesta i fem un petit recorregut històric. Ara ens hem sentat en una època en què això va tenir una força molt... va inquietar molt els personatges de l'època, però els somnis han tingut al llarg de la història moltes, diguem-ne, no només interpretacions, sinó consideracions. Ha sigut protagonista de temors, de reverencialitat, però també d'anatemes, i això totalment barrejat. En els somnis s'hi han vist revelacions divines, influències demoníaques, premonicions del futur. I en aquest cas, les premonicions del futur es confondrien amb les visions, i així d'aquí vindria el substantiu visionari, que també té alguna, diguem-ne, importància en la consideració de l'activitat o dels plantejaments de molts dels nostres contemporanis, perquè això de visionari pot ser molt negatiu, però també pot ser positiu. I de la part negativa, en el nostre argot català hi ha una expressió que encara va una mica més enllà, que és la del somiatruites.
És bonica, la paraula.
És bonica, però indica aquesta desconfiança amb algú que no...
no toca de peus a terra.
És a dir, que no s'adona de que allò que està dient és irreal, etc. En la Bíblia ja hi trobem mencions als somnis. El famós somni del faraó, de les 7 vaques primes i les 7 vaques grasses. Un referent que encara està vigent, perquè continuem parlant de l'època de vaques grasses. De les primes no en parlem, però de l'època de vaques grasses, sí. En l'època medieval, tots sabem que moltes dones foren condemnades per haver mantingut relacions amb súcubes, en somnis o mentre dormien. Tenim un referent proper de la literatura catalana, el senyor Bernat Metge, que en la seva obra Lo somni ja preludia el Renaixement, i en aquesta obra reflecteixen totes aquestes característiques d'això que hem estat parlant del somni, irrealitat, desig, ideal. Però anem a l'època moderna i Freud. Perquè Freud aconsegueix tornar a posar els somnis en el centre d'interès de la cultura occidental. Els homes havien quedat arraconats en la nostra cultura perquè això que sempre ha inquietat la humanitat, perquè no és difícil de controlar i no se sap ben bé quina funció té, en el nostre món, en què tot és quantificat i si no hi ha una explicació determinista, doncs això ens posa neguitosos, amb aquests tipus de fenòmens més aviat els arraconem o fem veure que no hi són. I segurament, com que Freud ens va proposar una explicació pels somnis, això li va donar aquest èxit, no? Va fer que la seva empremta fos tan gran i duradora, entre altres coses, de la seva teoria, però jo crec que aquest és un element important. Va ser el primer en donar una explicació. Els somnis serveixen per això. Ah, va, ja està. Ara ja...
Quin descans.
Ja estem tranquils. Ara sí, va donar una explicació als somnis a costa d'algo, alguna cosa, a costa de que els mateixos éssers humans quedéssim una mica degradats en la nostra racionalitat. Perquè la seva explicació s'inscriu dins d'una teoria general de la personalitat que considera que les causes de les nostres conductes estan fonamentalment en l'inconscient, és a dir, en la part més irracional del nostre psiquisme. Per tant, una explicació que tenia un cost, que no era del tot gratis. Clar, això significa acceptar que estem indefensos davant de les nostres pulsions inconscients, que la raó, el jo, l'únic que pot fer és anar trampejant com de la millor manera possible entre la demanda de satisfacció de les pulsions inconscients, que estan allà sempre apretant, i el compliment de les normes socials, que el propi Freud ja ens diu que aquestes normes socials van ser instituïdes justament per impedir que les pulsions inconscients fossin satisfetes. I això es porta sempre en aquesta situació de tensió propera a la neurosi. Bé, com... Tu mateix, segurament, la majoria dels oients en el seu estat escolar doncs, li va explicar que els somnis eren la manifestació de les pulsions i desitjos inconscients que demanen ser satisfets, però que apareixen de forma disfressada. Clar, poden sortir, es podem plantejar-nos mentre dormim, perquè llavors el jo, la censura conscient, està relaxada. Està desactivada.
I aprofiten.
Sí. Però, clar, no ho poden fer de manera directa, perquè si ho fessin així, llavors tornaria a activar-se immediatament i automàticament això impediria que descansessin. Per tant, han de manifestar-se disfressats. I llavors ve la tasca fonamental del terapeuta, que és interpretar-los. Al llarg de la història sempre ha calgut interpretar els oracles, les cartes del tarot, els pòsits del cafè...
Sí, sí.
Doncs aquí també cal que algú sigui capaç d'interpretar dins d'aquests continguts simbòlics del somni allò que ens transmeten de vàlid. Sigui com sigui, ell creia que el somni era el camí adequat per arribar a una informació important, saber quins traumes tenim en l'inconscient, perquè si els portem a la consciència ens podem curar. I aquesta seria un camí complicat perquè requereix aquesta interpretació, però era una tesi que bueno, ha tingut, evidentment, el seu recorregut. Però una cosa que ens hem de fixar, i que per mi és el que aquí ens interessa més, és que en el plantejament de Freud, els somnis deixen de ser anunciadors del futur, o de desgràcies o de beneficis, i passen a ser què? Anunciadors dels nostres propis dimonis. Que després ens hi hem d'enfrontar per poder arribar a una situació psíquicament sana, tot que sans del tot no podem estar mai. Segons Freud, tots som neuròtics constitutius, això ja en parlarem, si cas, en un altre programa. Però la qüestió que ens interessa és aquesta. Aquí he començat dient que el somni de la raó, bueno, recordant aquesta frase, produeix monstres. Clar, a partir d'aquesta tesi freudiana, diríem que aquesta frase no seria del tot correcta. El somni de la raó desperta monstres, o millor encara, revela monstres. Els monstres que tots portem a dins sense saber-ho, almenys segons Freud. Ja veiem que això de la convivència raó-somnis sempre és conflictiva. Però somiar no pot ser positiu, ha de ser necessàriament... carregat de riscos, de perills. Tots els avenços que ha aconseguit la humanitat no es deuen a que algú ha somiat en un món diferent. Què passa llavors? Bé, ja ho hem dit en anteriors ocasions, en la majoria de situacions humanes ens trobem sempre amb la barreja, amb la contradicció. De fet, ja deia Marx que el conflicte, la contradicció és el motor de la història. I si hem parlat de visionaris, qui més visionari que Marx? En els dos sentits. En el negatiu, perquè mai va veure complert cap de les seves prediccions, ni les hauria vist complertes avui, i això evidentment se li ha retret. Però també en l'altre sentit, perquè cap de les societats actuals ni dels conflictes actuals que tenim serien intel·ligibles sense entendre la influència de Marx. Per tant, visionari absolut. Però bé, deixem aquest referent tan important i tornem al somni. El somni continua sent un misteri. Un misteri que s'ha de desvelar, no? Com ho farem? Doncs no el desvelarem mai, però sí que cada cop anirem trobant nous sentits, noves perspectives que ens donaran oportunitat de canviar alguna cosa. La irrealitat a vegades hi ha el perill de quedar-hi atrapat o d'acabar sent un visionari pertorbat, però també ens permet, segons com, aspirar i aconseguir fer realitat aquest somni en el nostre món, en el nostre món quotidià, baixar-lo a la nostra quotidianitat. Aquesta quotidianitat, que, a veure, és una quotidianitat que sembla molt sòlida, però que en tot està constituïda de les aparences que, per repetides i familiars, ens fan l'efecte que són sòlides com una roca de la muntanya. Però ja ens diuen els científics que això de les roques de les muntanyes, si ho mires ben bé de prop, allò amb una lupa ben grossa, diu, al final veus que tan materials no són, perquè fonamentalment són un no-res, un buit, en el qual hi ha diminutes partícules de matèria quasi bé insignificants. Doncs bé, aquí estem somiant desperts, somiant adormits, intentant fer realitat els nostres somnis, fugint sempre d'aquesta sospita de que en un moment o altre despertarem del nostre somni i sentint aquesta agulló que tant sentien la gent del barroc. I quan ens despertem, què? Llavors, la veritat? O potser el no-res? Que és el que es troben els iniciats que finalment aconsegueixen poder esquinçar el vel de Maia. Feliços somnis a tots. I si em queden uns instants, simplement comentar que ara, per al proper programa, doncs sí que segurament tocarem una cosa més d'aquesta actualitat, això més candent.
Tocarem de peus a terra.
No ho sé, però sí una cosa que està, com en deia aquell, en el candelero.
Que fa xup-xup.
En el candelabro.
D'acord.
Que és el terrorisme.
No t'hi poses per poc.
Ja saps que aquí
el món és dels valents.
Exacte.
Pere Martí, moltes gràcies. Avui parlant dels somnis i d'aquí 15 dies, si sou de nou, el terrorisme. Un plaer tenir-te i feinejar una estoneta amb filosofia. Estem enganxadíssims. Que vagi bé. Bona setmana.
Igualment.